Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
El marcador, amb Francesc Granell. La 1:22, obrim ja els esports, el marcador a la ràdio amb Francesc Granell. Molt bones, mister, què tal?
Bon dia, Adriana.
Com estàs?
Doncs aquí una miqueta...
Refredat, no?
Refredat.
La tònica dominant,
la
podríem dir.
La tònica dominant...
De la jornada.
De la jornada, una jornada que, per cert, doncs, van haver coses molt interessants.
Sí, en primer lloc, tornar a rectificar, que porto tot el dia dient que l'Ascó porta dues jornades guanyant, i no, aquesta setmana va perdre contra el Figueres... Un error, tu, que el podem tindre tots. 0-1, va perdre.
Sí, sí, va perdre.
Recordem que va haver jornada a meitat de la setmana.
Sí.
Que va guanyar contra el Maspujols, que d'aquí el meu error, i contra el Martinenc, perdó, i era el canvi d'entrenadors, havia destituït a Leo López, i ara doncs enfrontaven aquesta jornada ja sí de cap de setmana, però no li va anar bé contra el Figueres, que és un rival per mitja alta de la taula. Un rival difícil. Com el vas veure,
sí,
aquest
bueno,
partit?
Bueno, difícil... I li van a tot doncs, en contra l'Ascó perquè al minut 60 es va quedar sense un jugador de menys, expulsió del José Ramón, que havia tingut una amonestació abans, i al minut 60, i al 63 arribava el gol de Mercader, i per més encara, quan l'Ascó estava buscant almenys l'empat, al minut 88 el Xavier Toldrà va veure com també era expulsat en roja directa. Bé, malgrat amb aquesta inferioritat, inclús encara el temps afegit va tindre una ocasió de poder empatar. Mm-hmm. Però clar, doncs això tampoc és excusa, ja que l'Ascó en principi havia de doblegar el Figueres després de la victòria aconseguida a camp contrari, ni que fos el camp del CUE. Llavors és un nou pas enrere després d'aquesta petita recuperació que havia fet la setmana intersemanal que van jugar. Amb un Ascó que, bueno, que s'espera que pugui remuntar i que pugui almenys, però clar, aquests tres punts eren molt importants,
sí,
ja que doncs, hagués sigut en una setmaneta sumar 6 punts que l'haguessin donat un altre caire, no? Bé, l'Ascó doncs, va jugar per a guanyar, no li van sortir bé les coses i finalment va acabar perdent. 6 amonestacions per l'Ascó, com hem dit, aquestes dues amonestacions del Josep Ramon, que els 60 se'n van al carrer, i finalment la roja directa del Xavier Toldrà. I pel Figueres, tan sols 2 amonestacions.
L'Ascó, que manté el 16è lloc a la taula amb 13 punts. Anem a la segona catalana. Sí que els hi van anar bé la jornada dels Atlètics de Móra, que van tornar amb els 3 punts de la seva visita al camp del Redis, al CUE.
Sí, doncs s'havia de guanyar sí o sí, que
sí,
ho diem. No va ser un partit fàcil, ni molt menys, com tots els que puguin jugar amb aquesta categoria, ja que doncs, el Redis, amb unes quantes incorporacions, també vol sortir d'aquí baix. L'únic que l'Agustí, al minut 23, ja feia pujar al 1-0, el 0-1, més ben dit, i que la represa el Gui ho feia al 0-2. I al 76, novament l'Agustí, per a que no arribés aquest golet que pogués posar el partit a l'equip local, va sentenciar definitivament amb un gran gol. Un partit, això sí, que doncs, marcat doncs, per les expulsions del local Rafael, al minut 66, i de Marc Bernet, també al 66.
Sí, ho vaig veure.
Curiosament, no feia massa que havia entrat al terreny de joc i un calentón entre els dos jugadors, i això doncs, li pot repercutir com a mínim en 2 partits.
Dos partits?
Sí, jo penso que sent benemolent, aquestes accions doncs, van de 2-3. Esperem doncs, que li caigui el mínim, o depèn també del que hagi posat l'àrbitre a l'acte. Bé, va ser una jugada que doncs, amb 2-0 també doncs, no has d'entrar una miqueta al trap, com es diu, no? Però bueno,
hi havia tensió,
hi havia tensió. El partit encara no estava prou clar i acabava d'entrar al terreny de joc. Bueno, bé, però el que compta que són 3 punts molt importants pels Atlètics de Móra Nova, amb la primera victòria fora de casa.
Se posen a la desena posició ara amb 14 punts ja.
Sí, sí, i ara doncs el partit a casa i després el desplaçament en posta, que són partits ara que els Atlètics doncs, han d'estar tots al 100% per ja aconseguir aquesta posició còmoda i anar més amunt encara.
El Gandesa, que està només 2 punts per sobre dels Atlètics de Móra la Nova, tenia un desplaçament complicat aquesta jornada contra un dels rivals difícils, com és la Sénia, i ni per un ni per altre. Va quedar amb taules i sense gols.
Sí, molt disputat l'encontre, en què el Gandesa doncs, sabia que la Sénia venia de guanyar al camp del Tortosa, i que és un equip que ha anat o està anant amunt, està a les primeres posicions, i el partit va ser intens i el Gandesa va tindre les seves opcions amb un partit marcat amb aquesta primera part, amb una ocasió clara pel Gandesa de poder aconseguir el 0-1, la Sénia també va tindre evidentment les seves, però doncs, la segona ja ningú volia perdre aquest partit i finalment doncs, va quedar estranya que hagués quedat 0-0 amb aquest partit que va estar molt intens, 7 amonestacions pels locals i 2 pels visitants.
Anem a la tercera catalana. I comencem per aquest Olímpic de Móra d'Ebre, déu-n'hi-do. Quin Olímpic estem veient aquesta temporada. Nova victòria a casa i escala fins la cinquena posició amb 18 punts. Va guanyar 2-1 al Remolins Vítem aquest cap de setmana.
Un partit, jo penso que molt, molt, molt bo dels morencs, que van veure com un equip com el Remolins, també molt ben posicionat i també que volia guanyar el partit, es va posar amb 0-1 al marcador al minut 39 de la primera part, quan Martínez de falta va sorprendre a Nogales i això doncs, va començar a inquietar una mica perquè es va acabar a la mitja part sense aconseguir aquest empat i més encara a la segona part que fins al minut 63 el golejador Imanol trencava la porteria contrària que costava moltíssim i feia l'1-1. Semblava que aquest partit s'acabaria amb aquest resultat i a les acaballes el central Madero doncs, va pujar a l'atac per totes i va arribar aquest gol que va fer esclatar doncs, l'alegria de tots perquè doncs, els morencs se ho van treballar moltíssim i amb un equip que va donar la cara inclús quedant-se amb un jugador menys als últims 20, quart d'hora. Llavors van anar també amb un jugador menys, van anar a buscar la victòria, van tindre una pilota al pal i s'ha d'agrair veure aquest espectacle que vam poder veure amb aquesta gran victòria dels morencs en 4 amonestacions pels locals i 7 per l'equip visitant.
El Corbera d'Ebre també va anar a per totes a casa, però hi va haver molts gols contra un rival doncs, com és en aquest cas la Rapitenca, que ocupa la segona posició a la taula i finalment va acabar amb taules a 3 també.
Sí, però si t'explico, Adriana, que al minut 56 el Corbera guanyava 3-0.
Sí, ja ho vaig veure.
3-0 li va passar pràcticament com al Batea. Això sí. Vol dir que aquesta Rapitenca és un equip que acaba el partit com comença. És a dir que...
Amb la mateixa intensitat.
Sí, perquè les segones parts són tremendes de la Rapitenca, vol dir que estan molt ben preparats físicament, i si l'equip baixa una mica la guàrdia, l'equip que s'enfronta, doncs li pot passar, com vam veure, que de 3-0 Batea va acabar guanyant 3-5, i ahir a Corbera doncs, també hagués pogut guanyar, perquè encara quan va aconseguir l'empat a 3 era el minut 74.
Déu-n'hi-do.
Llavors, clar, doncs aquí va ser un partit, un partidàs, això sí, en què l'accent i l'Oriol Lavella, el 17, el 20 i el 56, semblava que doncs...
Sentenciaven el partit.
No? I no va ser així perquè el 60, 73 i 74, és a dir que van anar per feina a l'equip de la Rapitenca, veien que el Corbera doncs, estava una mica tocat i això ho van aprofitar, però per sort doncs, es va acabar el partit amb aquest, dic per sort, perquè podia passar doncs, lo pitjor, no? Sí que també podia passar lo millor que fos que el Corbera
marqués l'altre golet,
però aquí ja va entrar la por i el temor de que veus que un equip que et remuntava un 3-0 i ja ho veien, feia dues jornades el que havia passat a Batea, i bueno, doncs almenys doncs aquest puntet amb un partit, això sí, molt intens amb 4 amonestacions pels locals i 5 pels visitants.
L'has nombrat, anem a per ell, aquest Batea 1,
sí,
4 al Deana.
I també hem de dir que els gols de la Rapidenca els havien marcat Pau, l'Àlex i el Ricard.
Molt bé, doncs aquest Batea 1, 4 al Deana, com va anar?
Sí, doncs aquí aquest Batea veiem que és irregular. Doncs és capaç de deixar remuntar un partit a casa, guanyar el camp del Flix, guanyar camps difícils i després a casa se veu sorprès per l'Aldeana, que també ha anat de cara amunt. Amb una primera part, diríem, que va estar doncs, de domini el visitant, al minut 9, 15 i 35, el Robert, el Jonathan i l'Àlex, fent aquest 0-3 del tot sorprenent. El Joaquim, al 62, feia pujar l'esperança, però ja quan el Batea doncs, anava a anar pel, almenys de fer el 2-3, va arribar ja en temps afegit el gol de la tranquil·litat per l'Aldeana, en què Raül feia el 1-4 definitiu, 2 amonestacions pels locals i 3 pels visitants.
I déu-n'hi-do també aquest Jesús i Maria Flix amb derrota pels flixancos 4-0, que fa mal, eh?
Sí, és un partit en què el Flix el va plantejar.
Per a més, estan a 2 punts només, eh?
Sí, sí, per
sí,
aconseguir,
Flix ja no va per damunt.
Per aconseguir la victòria. I el que són les coses, al primer minut ja es van trencar els plans quan Sofian feia l'1-0. Després sí, que fins al 50 i al 63 i 71 va vindre possiblement el que no esperaven, que un home com Adrià Balcells marqués 3 gols ell solet, bueno, en solet evidentment no,
en la, el seu equip,
el seu equip, però ell va estar l'home que no va poder aturar el Flix i l'home que va desnivellar la balança, eh? El partit, una amonestació pels locals i 4 pel Flix.
Amb tot, lidera la taula el Perelló, seguit de la Rapitenc, Aldeana i Roqueteng. Després ja tenim l'Olímpic de Móra d'Ebre amb 18 punts en cinquena posició. El Batea baixa fins la novena amb 17, seguit del Corbera d'Ebre i del Flix, que estan en la desena i la onzena posició amb 15 punts. Anem al grup 2 perquè, déu-n'hi-do, el partit entre el Maspujols i el Falset. Aquest 5-3... però que va ser...
Sí, i sorprèn una miqueta que el Maspujol sol tenia 3 punts.
Sí, però van anar amb una intensitat que...
L'únic que passa una cosa, que el Falset tenia moltes baixes.
Sí.
I, bueno, però, claro...
Els gols van anar seguidets.
Els gols van anar seguidets i es va passar d'un 2-1 a un 3-2 en què va arribar el descans. Vull dir, la cosa estava... I fins al minut 91 no es va definir perquè el partit anava 4-3.
Sí.
Anem per parts, veurem que l'1-0 el va marcar Llaurador al minut 2 i el 2-0 molt aviat al 20, Joel. L'únic que l'Aleix Martí feia el 3-1, el 2-1, el 29. Abans del descans, el 43, Virgili feia el 3-1, però l'Aleix Martí tornava a marcar i feia el 3-2. La represa, molt aviat el Joel tornava a marcar i doncs no deixàvem respirar el Falset, de posar-se el partit, el Pau Ribes feia el 4-3 al 53, i quan doncs estava a punt d'arribar a l'empat a 4, o es buscava, s'estava jugant per a, almenys aconseguir un empat, en temps afegit l'Artur feia el definitiu 5-3, sorprenent, però doncs aquí està el resultat, amb 2 amonestacions pels locals i 6 pels visitants del Falset.
I el Porrera, que no surt d'aquesta part baixa, que no li acaba d'anar bé aquesta temporada, va perdre 3-1 contra l'Escola Sant Pere i Sant Pau aquest cap de setmana.
Sí, però també hem de dir que va tindre opcions fins al minut 91. Per què? Perquè el partit estava en 2-1 i al 91-92 va arribar al definitiu 3-1. Va començar molt aviat marcant en 2 gols que ho hem analitzat diverses jornades que encaixa seguits. Minut 22 i minut 24.
Sí.
Marc i Muñoz fent pujar un 2-0. L'únic abans del descans, el Jorge Antonio, està doncs marcant els gols que hauria marcat el Ferri, que està lesionat i encara en té per unes setmanes. I aquí és l'esperança del Porrera, no?, que puguin recuperar aquest poder golejador.
Sí, perquè només n'han fet 5 de gols amb el que porten de temporada.
I sol 2 punts, no?
Uh-huh.
Jorge Antonio feia aquest golet i a partir d'aquí doncs, el Sant Pere i Sant Pau va acabar demanant l'hora, l'únic que demanant l'hora va arribar a aquest 3-1 definitiu. Llàstima perquè doncs, podia arribar l'empat a 2 en 2 o 3 ocasions, inclús un pal, que podien fer aquest resultat que almenys hagués donat aquest puntet, eh? 3 amonestacions pel Sant Pere i Sant Pau i 1 pel Porrera.
El Falset baixa a la quarta posició amb 19 punts i, com dèiem, Porrera tanca la taula amb 2. Anem a la quarta. I com s'ha capgirat la taula aquesta setmana? Que interessant està aquesta quarta catalana liderada pels equips de casa nostra. També, d'altra banda, altres equips de casa nostra tanquen la taula. Però bueno, comencem pel Ginestà, que és el nou líder en solitari, després d'una merescudíssima victòria també al Camp de la Cava, 1-4. És un rival de la part baixa, però escolta tu, aquest resultat ha anat molt bé a l'equip del Ginestà, l'equip del centenari.
Sí, perquè doncs, el liderat era de l'Arnes, que el va perdre en temps afegit, l'Arnes, li va arribar l'empat, que després ho analitzarem, i el Ginestà s'ha convertit en el líder, com bé deies, en solitari, després d'una victòria molt meritòria i molt treballada a l'equip de Polei, en què doncs, va veure com al minut 40 els locals s'avançaven al marcador, quan Narcís feia l'1-0, però doncs, l'Aleix Figueres, al darrer minut de la primera part, doncs, aconseguia neutralitzar aquest avantatge. L'Ivan i el Quique, el 51 i el 53, 2 golets seguits, aquí van trencar el partit, ja deixaven un 1-3, que finalment, novament, l'Ivan, el 88, ja cesellava aquesta victòria de liderat. 3 amonestacions per l'equip del local, de la KBB, i dos pel Ginestà.
I el Benissanet de Quico Sarroca, que enguany li ha anat bé vindre a la ràdio, li han portat sort, no com l'any passat, no, que dèiem.
Sí, sí.
Escolta, el tenim segon enguany, està fent una molt bona temporada aquest Benissanet, i va guanyar 0-1 al camp del Deltebre, que no és un camp per a res fàcil.
No, no, és un camp de que també vol posar dins dels quatre primers, i aquest Benissanet amb un gol de l'Ignasi Bernet al minut 73, després d'un partit molt intens, molt ben jugat, i que hi havia opcions de per cada equip de poder marcar, doncs aquest gol va estar molt ben, diríem, guardat fins al minut final, perquè el Benissanet s'endugués una victòria de segon classificat.
Segon
si
classificat.
Si el Ginestà era de primer, el Benissanet ha sigut una victòria de segons. El partit intens, 5 amonestacions pels locals i 2 pels visitants, i 3 puntets també, que doncs, aquest Benissanet, jugant a casa aquesta setmana, també vol també estar aquí dalt, i bueno, ja esperem que ja estigui.
Ho comentarem divendres, hem de parlar d'aquest Arnes de Brescola, ho dèiem, està bé la setmana passada els dos al capdamunt, empatats a punts,
sí, sí.
No? I al final va acabar amb taules a 1, però explica'ns com va ser, perquè anava guanyant l'Arnes, no?
Sí, però l'Arnes també va marcar doncs, els minuts finals,
sí.
És a dir, que el partit era de 0-0, no perquè no hi haguessin ocasions, i aquest home doncs, que li està donant molts gols i moltes victòries, sempre diem el qui marca el gol, però sense l'actuació
de la resta d'equip,
doncs no es produiria, i amb aquesta insistència i constància Sergi Fornós va fer el 84 el que semblava que podria ser el gol de la victòria i el gol del liderat, no?
Mm-hmm.
Però doncs el Pellicer al minut 91 doncs trencava aquestes esperances o aquesta doncs, dinàmica guanyadora de l'equip de l'Arnes, i doncs va trencar doncs, que de la primera posició se passi a la quarta, però bueno, amb una diferència de 2 punts, no?
No, res, sí.
El partit, malgrat aquest que el que s'hi jugaven els dos equips, 0 amonestacions per l'Arnes i una per l'equip de Brescola.
Sembla que s'hagi fet de nit, està plovent, eh? I ha arribat aquí la pluja. Que
sí,
ens
sí, ara jo dic, què passa, que
què
la Diana ha apagat la llum?
No, no, la llum no hi ha apagat,
la llum hi és, però
s'apaga la del carrer.
Una foscor que venia, sí,
no,
sí.
Déu-n'hi-do. I anem amb aquest derbi de la Terra Alta que jugava a Vilalba i que va ser per la Fatarella, 1-2.
Partidàs també, molt disputat, en què el Villalba, al minut 31, mitjançant Jounes, feia el 1-0. Aquest gol, doncs, va descentrar una mica la Fatarella, que fins aleshores doncs, estaven doncs, portant-ho molt bé, i fins al minut 60 i 72 doncs, no es va capgirar el partit. Primer igualar mitjançant el Sergi Anguera, i després el Pau feia el 72 el definitiu gol.
Mm.
També hem de destacar que la Fatarella doncs, tan sols anava amb un jugador de camp, de canvi. És a dir, que encara doncs, està amb moltes baixes, no les recuperen, però esperem que quan se recuperi també aquest equip doncs, anarà d'anar més amunt. No? El partit, doncs, per ser un derbi, 3 amonestacions per l'equip local i 3 pels visitants, i una de roja al minut 90, no sabem què passa al minut 90, doncs que va arribar el Marc Panicello doncs, i va tindre la que deixa el terreny de joc.
Anem al futbol femení, que ens hem quedat sense temps ja. A la primera divisió, la Reial Societat amb la porrerana Paola Sol de Vila van empatar un gol contra l'Albacete aquesta jornada i baixen fins la cinquena posició, que està molt bé.
Uh-huh.
I després a la segona divisió, el Sigul de Badalona amb Núria Llop de Benissanet sí que segueixen al capdamunt, encara sense haver perdut cap partit, i van guanyar aquesta jornada a l'Igualada 0-1. Això pel que fa a la primera i la segona divisió femenina de futbol, el futbol femení 7 de les Terres de l'Ebre, futbol territorial, el Bate va perdre 1-9 contra la Plana B, el derbi de la Terra Alta va ser per a les noies del Gandesa, que van guanyar l'Arnes per 1-2, i les noies de l'Olímpic de Mora d'Ebre van caure després d'un disputadíssim partit al camp del femení Alcanà, que són les cracs, no?
Sí,
i van perdre per 6-4,
no,
o sigui, molt bon resultat.
Un resultat increïble, i doncs inclús van mereixer més, eh?
Sí.
Ens han comentat que van fer d'aquests partits autèntics de les morenques.
Les del Ginestà descansament aquesta jornada, i destaca que les noies del Gandesa es posen terceres a la taula. Anem al futbol sala, va haver jornada a la primera divisió catalana i tenim doncs que comentar que el Riba-Roja d'Ebre va guanyar 3-4 contra el Montblanc, una victòria molt celebrada pels ribarrojans, I el Móra d'Ebre doncs va perdre per 5-6 per aquesta mínima contra la Selva del Camp en partides. També
pavelló ple de gom a gom, que no s'havia vist mai, no sabem aquesta gent de la Selva del Camp, i això també s'ha d'aplaudir.
Sí.
Autocar i més cotxes particulars amb bombos, pancartes, era un lujo veure el pavelló així. I els morencs a la mitja part guanyaven 3-0 i a la segona guanyaven 4-1, 5-1, i després va arribar la reacció visitant i, bueno, doncs, allò quan te veus que et van remuntant, no van saber, doncs, o no van poder aguantar aquell ritme dels minuts finals i la pressió de jugar en el porter jugador i bueno, va arribar el que, doncs, al darrer minut a la victòria visitant, però bueno.
Encara no han sumat cap puntet, el Riba Rajola de Berevan 600 i després tenim el futbol sala Flix Cafè de Mari, que van golejar per 10-6 al Rapitenc, partides amb tant
també,
nivell
també.
De gols, i van 5ens a la taula. Estan fent una molt bona temporada al Flix. Anem a revisar el Pichichi, mister. Per
sí.
Aquesta jornada, com està la cosa?
Bueno, l'Oriol Abella del Corbera amb aquests dos golets escapa una miqueta, té 14 gols, però compte que l'Immanol de l'Olímpic de Móra d'Ebre en té 11, també el Pau Ribes del Falset també en té 11, no, l'Aleix Martí n'hi té 11, el Pau Ribes n'hi té 10, i l'Agustí es posa també amb aquest quadre important, amb 9 golets, és
molt
a dir
bé.
Que aquí jo penso que tindrem un pichichi emocionantíssim.
Disputadíssimo, què diríem, eh?
Disputadíssimo.
Disputadíssim va estar ahir aquesta novena edició de la cursa Camí de Sirga de Móra d'Ebre, una prova que organitza l'associació Picosa Trail, que té lloc en un lloc fantàstic com és la sortida des de Sant Jeroni, passant per la Picosa, pel Pic de l'Àguila i punts emblemàtics d'aquesta orografia de Móra d'Ebre, i que va tindre dos noms protagonistes. És el de Ragna de Bats i Pere Aurelles. Van proclamar guanyadors absoluts amb aquesta cursa la llarga, la de 20 quilòmetres amb 1.300 metres de desnivell positius. Pere Aurella es proclamava guanyador amb un temps de 2 hores 5 minuts i 38 segons, seguit de Gerard Mangraner Santos i d'Òscar Cames Malmierca, mentre que en femení, com dèiem, Ragna de Bats guanyava amb 2 hores 17 minuts i 32 segons, seguida de Núria Gil Clapera i Eva Cristina Llobat i Gràcia. 180 corredors i corredores que van participar, en aquest cas amb la cursa absoluta, la júnior, la cadet i la cursa extra, i a part la marxa, que en aquest cas doncs no hi havia, no estava cronometrada, no era per anar a disfrutar.
Allí podíem anar tu i jo.
Déu-n'hi-do, aquesta també, la marxa,
sí.
Aquesta és de nivell.
Has d'estar una miqueta també així preparadeta.
Has d'estar preparat, jo no m'hi acabo de veure preparada, i tu me sembla
jo
que tampoc.
Jo no estic bé a la labor.
La temporada s'acaba perquè aquesta cursa estava marcada en el circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre, doncs s'acaba el 17 de novembre i és justament també a casa nostra, a Horta de Sant Joan, als Ports, amb la cursa de les Roques que organitzen l'associació esportiva Cara Nord. I amb això ho deixem aquí perquè no tenim temps per a més.
Doncs serà fins divendres, no?
Doncs sí, fins divendres, aquí estarem.
Amb
pluja, sense, amb el temps que faci, sempre aquí i amb graula d'agroquímics. Fins divendres.
Adéu, adéu. Adéu.
Agroquímics, Grau Blader, abans Paco Blader. Seguim com sempre donant tot un servei per l'agricultor amb assessorament de tècnic propi. Disposem de tota classe de productes i li facilitem la solució a qualsevol problema en el món de l'agricultura. Agroquímics, Grau Blader, disposa de servei a domicili, pot consultar les condicions. Agroquímics, Grau Blader, abans Paco Blader, a Benissanet, al telèfon 977 40 71 45. Tot un servei per l'agricultor.
Hora Móra d'Ebre. Adriana Monclús.